L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
Ui, quina veu de nas. Estem tots igual.
Ai, sí.
Estem tots refredats i...
Refredats com
o sigui, realment hi ha una plaga de refredats, eh? El canvi de temps... Tu estàs amb adredor ja, encara llençolet?
No,
o?
Estic amb llençolet, però em poso la manteta que robo a l'aeroport, als avions a sobre.
No, aquella manteta és petita, no m'estranya que et refredis.
Bé, és que tinc diverses. I de fet, un dia vaig volar en business i vaig fer...
Vas arreplegar tot el...
No només una, però és que la de business és molt guai.
Tu ets de les persones que t'emportes les tovalloles dels hotels?
Quan era petit, ara ja no. Però ho havia fet, ho confesso. Però les mantes de...
Saps que ara els hotels les compten i després te la cobren, eh?
Mentira.
I tant, que te la cobren.
No crec, això és una llegenda. Per dissuadir els mitomans.
Això vol dir que continues amb...
No, t'ho juro que no. No, perquè ja no m'hi caben.
Però després... No, ara de bo. És a dir, les mantes dels avions aquestes, primer que són molt primes i després són petites. Aleshores, en un llit de matrimoni, quantes mantes necessites?
Primer, les mantes de l'avió, les de classe turista, les hem fet servir sempre a casa, la meva mare i jo, per posar-les als sofàs pels gossos. Si la meva mare, als sofàs del terreno, de la casa de la meia, estan plenes d'aquestes mantes pel Quico, que és el gos de la meva germana. I jo, que vaig fer un viatge per en business de Qatar Airlines, i vaig dir, aquesta manta és brutal. Perquè per una cara té vellut i per l'altra és com el colxa. Bueno. Però clar, és molt gran. I clar, vaig pensar, i com me l'emporto, aquesta? Perquè aquí...
No puc dissimular, no? Les hostesses em veuran sortir aquí amb...
Sí, però clar, com que ets business, tampoc et poden renyar, perquè et fan molt la pilota. I vaig idear tot, vaig estar mig viatge pensant com me l'emportava.
Bé,
i tira aquesta.
Va, Maica, que t'explico una història. Posa música. El fill del rei
s'ha anat penjant... Ara em preguntaràs qui són.
No. Has vist que tenim nou tècnic o no?
Sí, hola, què tal?
És el Marc Peirón. Cinquena temporada, cinquè tècnic del suplement. Realment, aquí, cada dia et despertes...
Això és per culpa teva.
No, no és per culpa meva, però... Avui el Marc Peirón,
que
debuta com a oficialment ja tècnic del suplement, amb una abraçada pel Marc i pel Dani Rodríguez, que ens ha acompanyat aquests últims mesos, i també pel Roger Fontarnau,
sí,
que esperem també retrobar-lo ben aviat. Escolta, Maica, això que sona és la Ludwig Band. I ja fa uns dies que estem explicant que aquesta temporada el suplement fa 35 anys, aleshores ho celebrem amb els oients fent una gira per teatres de Catalunya. Comencem diumenge
anys.
Que ve, 35 anys del suplement.
Imagina't. Que grans que som.
Sí, l'any que jo vaig néixer va començar el Solà a fer el suplement.
Hòstia.
I el suplement s'hi va estar 20 anys. Hòstia, 20 anys fent el suplement. Aleshores, per celebrar-ho farem una gira per Catalunya que comencem diumenge que ve, 16 d'octubre, a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè de Girona. Ja està totes les entrades col·locades. És un espai, ens han dit, petitó, fantàstic, de 300 persones. Què passa? Que les entrades es recullen, la gent que les ha reservat, el mateix diumenge a partir de les 10 a la taquilla. Aleshores, tot això ho anem explicant perquè tots aquells que rebeu el correu confirmant que teniu l'entrada, a les 10 l'heu de recollir, aneu amb temps, perquè a les 11 la ràdio no us espera. És a dir, a les 11 tirem milles allà.
Per això sóc puntual jo ara, perquè no m'ho m'espero mai.
Això mateix. Aleshores, jo ja començaré des de les 6 del matí a la delegació.
Però...
Em ve a buscar l'alcaldessa, l'Eduard Solà, i caminant, fins de 10 a 11 me'n vaig cap a l'auditori. Farem allà un radio show amb la Ludwig Band, una de les bandes que ve en directe. També vindrà Jaume Pla Masoni. També vindrà Gerard Quintana.
Tot el mateix dia,
clar.
Però faràs una gira cada diumenge en un teatre.
No, i no diumenges, o sigui, hi haurà també dissabtes. Aleshores,
clar, perquè aleshores
per exemple, a Tàrrega crec que hi anem un dissabte. Aleshores,
jo vull anar un dia.
Hi haurà la Maica Navarro i també serem a Reus.
Vale.
Aleshores, però en el cas que ens ho puc, que és diumenge que ve, a Girona, Laia Palau, Albert Riera, Andreu Joanola, més sorpreses que us estem preparant, farem el dominical en directe des de Girona. Per tant, tots aquells que tingueu l'entrada reservada, per favor, aneu-hi amb temps, perquè a les 11 del matí tothom ha assegut. I
molt
tots esperant-nos. Bon ràdio show, eh?
Molt
en tinc ganes, estic nerviós. T'he de dir que estic nerviós, sí. Sí,
són molt xulos, a mi m'encanten. Jo n'havia fet alguns quan estava amb la Nierga a la cadena SER, a l'Oi por Oi, i m'havia tocat fer algú d'aquests, i és superagraït veure la gent així davant, que et mira.
Bueno, a més, és que després de 2 anys de pandèmia no han pogut fer bolos. L'altre dia era a Tarragona al concurs de castells davant de 7.000 persones. Va ser una bogeria, allò. Sí, sí, va ser
brutal.
Quina
meravella. Sí, sí, l'any que ve, si vas, jo vull anar-hi.
No, bueno, és d'aquí 2 anys, perquè el concurs de castells es fa cada 2 anys.
Doncs d'aquí de 2 anys, si encara som amics, que potser...
Segur que sí, segur que sí. Segur que sí.
Segur?
Va, això és l'Hora Negra, crònica negra de la Maica Navarro, cada dissabte al matí.
Pensava que em preguntaries com afecta la crisi de govern a la Conselleria d'Interior.
Bueno, vols que comencem per aquí?
Sí, bueno...
Perquè, bueno, aquí ja, també hi havia una crisi, no?
A veure, no, bàsicament, ahir, durant el dia d'ahir, bueno, durant la tarda, vespre d'ahir, quan vam saber el trencament del govern, la marxa de Junts, és cert que alguns periodistes van coincidir en trucar a la Conselleria d'Interior per demanar si això implicava, no sé, si la sortida del govern del director de la policia, el Pere Ferrer, perquè en el seu moment el va posar Junts per Catalunya.
Sí, però el Consell Interior, que és d'Esquerra, Joan Ignasi Lena, se'l podria haver...
I també és veritat, no, perquè alguns companys han... En el meu cas no, però és cert que alguns han volgut veure a la crisi a la cúpula d'Interior com una divisió de forces entre Esquerra, com un equilibri de forces entre Esquerra i Junts per Catalunya, i aleshores seria, bueno, pues que una mica el comissari en cap seria d'Esquerra, l'Eduard Sagent el segon seria de Junts, juntament amb el Pere Ferrer. Jo, això era un xascarrillo, la veritat és que jo crec que això no té res a veure amb filiacions i que, bueno, que el director de la policia ja està més que confirmat, com està confirmat a l'Eduard Sagent, i ja veurem què passa amb el comissari en cap, Estela.
D'aquestes tres figures, la que més penja d'un fil, diries que és el comissari Estela?
Jo, sincerament, crec que ara mateix sí.
Però si és el nou que va posar el conseller Elena.
És el nou que va posar el conseller Elena.
Substituint Trapero, recordem-ho.
Substituint Trapero. És veritat que ja veurem quines... Jo crec que hi ha dos moments decisius per acabar de valorar el pes en aquests moments i el resultat de la... Com es diu òrdago en català?
De l'organització de l'òrgan.
De l'òrdago. Les lanzo un òrdago. Com un pols,
sí.
Vale, del pols que li ha fet el comissari en cap al conseller i a la conselleria, sí, al Departament d'Interior, i seria una...
El problema que hi ha ara mateix...
El llistat de comissaris, que ara s'han d'anomenar comissaris al desembre, però aquests comissaris s'han d'anomenar abans, s'han d'escollir abans, quin serà aquesta llista de 6 comissaris, i l'altre és si al desembre, amb la nova remesa de comissàries i comissaris, es manté i es confirma Estela, o, com jo he publicat últimament, no per intuïció, sinó per fons, es substitueixen per una comissària. Però, bueno, ja...
Home, és que de ben només m'has dit noms d'homes. I quan van parlar de la remodelació parlaven de la feminització del cos, no? Dels òrgans de govern del cos.
L'altre dia, el conseller Elena, amb una resposta parlamentària al Ramon Espadaler, el diputat de Socialistes i Units per Avançar, que havia estat conseller d'Interior, el conseller Elena li va recriminar al diputat Espadaler que parlés de binomi a la prefectura del cos, que només es referís a Estela i a Sallent, quan a la prefectura són 4 persones i hi ha 2 dones, la intendenta Rosa Bosch i la inspectora Montse Escudé. I és cert, hi ha 4. El que passa és que ni la intendenta ni la inspectora manen. És una estructura, és una cúpula que, tot i els anuncis de coralitat, ha estat absolutament jerarquitzada, on mana l'1 i el 2. És més, la crisi arranca quan l'1 se n'adona que qui mana és el 2.
Aleshores, el problema...
I entra al despatx del conseller per dir, escolta'm, si em vas nomenar a mi, deixa'm manar a mi. Per tant...
És a dir, el que està passant és que Estela considera que qui mana és Eduard Sallent, que és el seu número 2.
Bueno, ha fotut un cop de punt sobre la taula per
dir... És un problema de que no s'entenen, de que estan brallats?
Jo crec que és més intens, més profund i més greu que només un desacord de falta d'empatia entre tots dos. El que hi ha és una visió completament diferent de com ha d'anar el cos i del que algunes fonts indiquen quin ha de ser el paper de la... el paper dels polítics en el dia a dia del cos. I Estela puja al despatx d'Helena del conseller, o sigui que hi ha tants noms que no vull que els oients es perdin. El comissari en cap entra al despatx del conseller per demanar-li recuperar, bueno, recuperar no, perquè no l'havia tingut mai, o sigui, manar. Per tant, si aquesta era la postura d'Estela, que a mi no em diguin ni em facin creure que la intendenta Bosch i la inspectora Escudé manen en aquesta prefectura, que es parla de paritària, d'igualtat de gènere. No és cert. De fet, jo, que sóc partidària de les quotes, que perquè entén de les quotes de feminització en l'ingrés a les policies i en els comandaments, perquè crec que és l'única manera d'arribar a una certa igualtat a les estructures de comandament del cos, si no és impossible, i per tant a cada convocatòria de comandaments s'ha de reservar llocs per dones, o sigui, és que si no, no hi ha una altra manera. Si ho fem pels mitjans naturals, mai tindrem una policia paritària, per tant, no hi ha manera. Jo, que sóc partidari d'això, el que més m'ha indignat i més dolor m'ha fet en aquests mesos ha estat la utilització contínua de les dones per part d'interior per fer-les aparèixer exclusivament a les fotografies. No hi ha hagut intervenció del conseller o que no aparegués una dona uniformada allà a la foto. A la foto, perquè havia d'aparèixer en dones a la foto. I això és una cosa que jo explico i que és un parer compartit per moltes comandaments i mosses que es deixen literalment la pell. Seguretat ciutadana, investigació, ordre públic, comandaments, i que, hòstia, diuen sí, feminització del cos, sí, utilització de la dona per vendre un missatge de feminització, no.
3:15 del matí.
Yo no le di ninguna instrucción a Ismael ni de cómo matar, ya que no tengo idea de eso, ni tampoco de quemar. Yo no le di ninguna instrucción. Todo lo que se ha referido a las órdenes son falsas. Yo no le dije que matara. ¿Qué interés iba a tener yo?
És la veu de l'Alba, la principal acusada per instigar el parricidi del juny del 2019 a Vilanova i la Geltrú. Anem a pams. El protagonista de la història és l'Ismael Molina. En aquell moment tenia 20 anys. Hem explicat abastament aquests últims dies que va matar el seu pare a ganivetades i després va calar foc a l'escena del crim per eliminar proves. Quan el van detenir, l'Ismael va aparèixer en escena amb una suposada nòvia seva, que és la Júlia, que era una nòvia virtual. Aquesta tal Júlia tenia dominat l'Ismael i darrere d'aquesta Júlia hi ha, aparentment, aquesta Alba que sentíem.
Sí, és un judici que s'està celebrant en aquests moments a l'Audiència de Barcelona amb un jurat popular que s'ha de fer un croquis diari per entendre la multitud de personatges reals i ficticis que apareixen i que són claus per determinar si l'Alba, aquesta noia que hem escoltat, va aconseguir rentar el cap de tal manera al seu amic, que no era parella ni res, al seu amic, fins al punt de convèncer-lo de que havia d'assassinar el seu pare, del seu pare. Ha estat portem ja 2 setmanes de judicis, hem escoltat ja les principals declaracions, un ha estat l'Alba, que escoltàvem i que es va presentar davant el jurat com una dona dependent, incapaç de fer mal, i que a més el seu testimoni va estar recolzat per la seva mare, que va arribar a dir que la seva filla era incapaç de fer-se una cua, que el mateix dia de que la mare va declarar l'havia cridat plorant perquè havia encès la llum i no sabia apagar-la, la seva parella actual, que deia que ell no tenia cap mena de problema amb l'Alba, però després, en el mateix moment, vam escoltar... i l'Alba, que deia que ella no s'havia inventat a la Júlia i que la Júlia, qui se l'havia inventat, era l'Arnau, el tercer personatge que ajuda a entendre la situació. Perquè l'Alba era la nòvia de l'Arnau, l'Arnau era el millor amic des de petit de l'Ismael, i el que consideren Mossos i la Fiscalia és que l'Alba, que té una capacitat, segons els Mossos i Fiscalia, d'identificar persones febles, vulnerables, i gairebé parasitar-les per aconseguir que facin allò que ella vol, va trencar amb l'Arnau i en seguida va captar l'Ismael el que va fer creure durant mesos que ella, l'Alba, i aquesta Júlia, aquest personatge fictici del que Ismael es va enamorar, treballaven per un grup especial de Mossos que ajudava a dones maltractades i dones esclavitzades. I per tant l'Ismael va entrar en aquest grup, i per entrar en aquest grup havia de fer cursos, i aquests diners dels cursos li donava el seu pare, que en seguida l'Ismael va deixar la universitat, i només es va ficar en treballar en aquest grup i en aquesta Júlia, a la que mai va veure en persona, però de la que fins i tot va entregar un pot de semen perquè li va fer creure que havien de ser pares, i de fet ell va arribar a creure que havia estat pare d'uns bessons. En contra d'aquesta versió de l'Alba dependent, incapaç de crear tot aquest món imaginari i de donar l'ordre a l'Ismael de matar el seu pare, vam sentir les altres versions. La de l'Arnau, que era un noi que va aparèixer amb molta por, dient que l'Alba l'havia estat controlant, que encara estava al psiquiatri, estava anant al psiquiatre i estava en tractament perquè estava absolutament controlat per ella, o d'amigues de l'Alba, companyes de feina, que deien que era de tot menys una dona limitada, sinó que tenia caràcter, i que quan tu veies a l'Alba amb l'Ismael i l'Arnau, qui manava allà era sempre era l'Alba.
Clar, què vols, el tall de veu?
No, et preguntava el Nil si hi havia més talls, però ja està.
Aleshores, aquests elements nous que entren aquesta setmana en judici, perquè això ja fa dies que dura.
Fa un parell de setmanes hem sentit...
Hem sentit la mare de l'Alba, no? I hem sentit l'Arnau, que és aquesta...
Hem sentit la mare de l'Alba explicant com la seva filla és absolutament dependent, que és una bona nena i que no era manipuladora, sinó que era manipulable. Però també hem sentit a la mare de l'Ismael. La mare de l'Ismael va ser un testimoni desgarrador, perquè clar, tot
aquesta
això, el resultat és que el seu home el va matar el seu fill. És que de sobte el seu home, que era treballava de vigilant, de seguretat, l'assassina el seu fill. I el seu fill l'assassina explicant: mama, no pateixis, perquè és que el papa estava ficat en un grup criminal mafiós i tu estaves en perill. Tu estaves en perill, la germana de l'altra filla, que és germana de l'Ismael, estava en perill, la Júlia estava en perill, els meus fills estaven en perill. I la tesi dels investigadors és que l'Alba, la Júlia, aquesta personatge real, a través de l'Alba, l'havia fet creure que realment el pare era tot aquest monstre que havia ell, com a col·laborador dels Mossos, d'eliminar. La mare de l'Ismael va explicar com durant els mesos que l'Alba cada cop va tenir més protagonisme i la Júlia, el seu fill, es va anar convertint en una altra persona, es va aïllar, demanava cada cop més diners, es passava dies sencers fora de casa fent aquestes vigilàncies que l'obligaven a fer. Hi ha un cas determinant, vam sentir també els investigadors, els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Nord, que han fet una investigació complexa però molt interessant i difícil, i el que van dir és el mòbil és econòmic. Però és econòmic perquè és econòmic, però a més estem parlant de que tots els personatges són persones amb problemes psicològics. I hem de posar en aquest context, tots tenen problemes psicològics. I el que està clar, Ivan, i això va ser un sergent de Mossos d'Esquadra que va ser molt clar, va dir: si la Júlia no hagués existit, si aquest personatge no hagués existit, l'Ismael no hagués assassinat el seu pare. I qui es feia passar per la Júlia? Segons Alba, l'Arnau. Però és molt important una prova que també han explicat els Mossos aquesta última setmana, i és que és a casa de l'Alba on es troben totes les targetes SIMs amb els números de telèfon on assistia la Júlia per parlar amb la mare, amb la seva pròpia mare. O sigui, la Júlia parlava amb la mare de l'Alba, i la mare de l'Alba va confessar que mai havia vist a la Júlia, però li va agafar carinyo. Li va agafar carinyo. Li va agafar carinyo fins al punt de que la Júlia es va prestar a deixar-nos diners que necessitava per pagar una mensualitat. O sigui, d'una complexitat, perquè clar, en alguns moments te n'adones que el jurat, els nou membres del jurat, escolten amb atenció, però, ostres, que és complicat.
Et va convèncer la intervenció de l'Alba?
A veure, a l'Alba veus una noia que va declarar trencada, que plorava constantment durant el judici, cada cop que ha escoltat a la seva mare, determinada gent s'ha trencat i ha plorat. Té un molt bon advocat de defensa, a l'Eloi Casternou, però jo crec, però també em va convèncer l'Ismael, un noi amb una esquizofrènia diagnosticada, que va estar un temps a un psiquiàtric, que ara viu amb la seva mare, que està medicat i està bé, que és cert que tu te n'adones i tots dos estan asseguts al seient dels acusats, amb ella, l'Alba, la veus que es trenca, que plora, que mira la cara dels testimonis, i l'Ismael és un jove amb molta envergadura corporal i que mira constantment, quan algú declara, el mira fixament, i és que no parpadeja. De fet, va escoltar una cosa que jo li vaig preguntar en un recés, perquè tots dos estan en llibertat, i en un recés, després d'escoltar l'Alba, com deia que ell havia inventat que ell era innocent i totes aquestes coses que va dir, jo li deia, escolta'm, Ismael, però és que no fas ni un gest ni de sentir ni de negar res, no parpadeges, ets una pedra, no, ni sientes ni padeces. Bueno, i em va dir que era el que considerava que havia de fer, que el jurat no havia de, perquè interpretar la veritat o la mentira de les declaracions en virtut del seu pensament.
Bueno, quan sabrem alguna cosa?
Bueno, ara, la setmana que ve, comença una part molt important, perquè estem a la fase de les pericials, que són tots aquests tècnics que han de parlar, que els va trobar a l'escena, aquestes targetes mòbils que et dic que són importants, i començaran els psicòlegs a determinar la psicologia de cadascú d'ells, que ajudi a entendre el jurat. I després, bueno, quan acabi tot de desfilar tots els testimonis i pèrits i demés, torn d'última paraula, i la presidenta del tribunal, que és una magistrada que, hòstia, estem tots enamorats la Gemma Casares, el que farà serà enviar als membres del jurat a l'objecte del veredicte. Totes aquestes preguntes que els membres del jurat, amb molta tranquil·litat i amb unanimitat, han de respondre sí o no, per majoria, a les preguntes que els hi facin. I les respostes s'han de cenyir allò que s'ha explicat a la sala. No poden sortir d'allà. O sigui, però jo crec que és un dels casos més complexes i més interessants dels últims temps. O sigui, avecina libro, peli, crims i tota la sèrie.
Mira, la història de la Rosa Peral amb la Úrsula Corberó arribarà a Netflix ben aviat.
Sí, ja
els crims
rodant.
De la Guàrdia Urbana estan rodant, efectivament.
Estan rodant.
Moltes gràcies, Maica Navarro. Tenim uns oients fantàstics que ens ajuden també amb la llengua. Ordago, desafiament.
Desafiament.
I Chascarrillo, Chafardell.
Chafardell.
Diu el Roger. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa, gràcies a la Maica Navarro. De seguida, el comunista. Avui fent de comunista l'Ignasi Taltavull. Atenció, l'emparellament, brutal. I avui també debut al suplement, d'aquí una estona, Lídia Heredia. Home, amiga teva.
Ostres!
Sí, la farem despertar.
Està feliç
a Washington. Doncs serà d'aquí una estona al suplement. Fins ara.